Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Mateix que passen de les 11 del matí i estem aquí en directe, al matí a Ràdio Estel. Tornava a casa amb un reportatge fotogràfic de primera i sense que ningú m'hagués trencat la cara. Qui explica això és el fotoperiodista Jordi Borràs, tornant de Varsovia, on ha estat un parell de dies cobrint una manifestació en què desbordava l'extrema dreta. Com ha fet també a Estocolm, i a Milà, i a Riga, i a Berlín, i a Barcelona, i moltes vegades en els últims anys. Ciutats i capitals que reflecteixen, com moltes altres, l'augment de l'extrema dreta a Europa. Que Jordi Borràs ha investigat a peu de carrer i que ara doncs, explica en el seu últim llibre Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, editat per Ara Llibres. Estem escoltant aquest malson. És tot com un malson, Jordi Borràs. Què tal? Com estàs? Benvingut.
Gràcies. Estic frapat per la banda sonora de Foscor, perquè a més és un grup que m'agrada. Tot i que no l'he identificat a la primera, molt adient pel llibre que estem presentant.
El títol del llibre, justament, és Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, d'Ara Llibres. Hem d'entendre, per tant, Jordi, que el feixisme té matisos.
El feixisme és una cosa, l'extrema dreta n'és una altra, l'ultradreta n'és una altra. És a dir, estem parlant d'un magma ideològic que va molt més enllà d'allò que pel boc gros diem feixisme. Feixisme és una ideologia que neix a Milà al 1919, però abans ja hi havia moviments pròpiament dits d'extrema dreta. I després, ha preguntat el neofeixisme, el nazisme, no? El nazisme és la versió germànica del feixisme italià, amb el passar de palçades del racisme biològic, entre d'altres derivades. És a dir, estem parlant d'un moviment molt ampli, molt gran, que cal saber identificar, perquè si no sabem identificar-lo, no el podrem derrotar mai.
Uh-huh. Clar, en el faldó del teu llibre sobre aquesta frase que ens ha cridat molt l'atenció, no podràs seguir mirant a una altra banda. Tu creus que s'ha mirat cap a una altra banda?
Sí, sens dubte, perquè de fet aquest llibre és la crònica d'un fracàs, no? Com va dir fa poc el company Carles Vinyes, presentant un informe conjunt que vam fer, coordinat per Miquel Ramos, sobre el neonazisme i l'extrema dreta a l'estat espanyol, va dir això i em va sobtar molt, no? Perquè és ben cert, no? Aquest informe, és un informe de 500 pàgines, és la crònica d'un fracàs. Aquest llibre també és la crònica d'un fracàs, perquè si l'he fet és perquè tenim un problema. Si no haguéssim tingut el problema, no hagués fet aquest llibre, no? Per tant, el problema ja hi és. I si hi és, en part, és perquè molts d'aquells que portem anys avisant que això era un problema greu que estava passant i que estava creixent, no se'ns han fet cas.
Clar, el llibre també és fruit, Jordi, de molts anys d'investigació, gairebé podríem dir que portes tota una vida, no? L'has escrit, però, com un dietari, uh-huh. I al mateix temps és un assaig completíssim de l'auge de l'extrema dreta a Catalunya, sobretot, i també a Espanya i a Europa. Tenies clar això des d'un principi de donar-li aquest format així en dietari?
No. De fet, és un llibre que fa temps que hi penso. De fet, el primer llibre que vaig parlar amb Ara Llibres, amb el seu editor, que és Joan Carles Girbés, i que ja fa 6 o 7 anys que ens coneixem, va ser aquest llibre. El que passa que pel mig n'hem fet 6 o 7 de llibres, perquè passen moltes coses al país, però és a dir, jo tenia la idea de fer alguna cosa amb el material que estava generant, tenia la idea de llibre, i la idea de llibre s'ha acabat gestant amb els anys, amb el temps, no? De dir, bé, com puc explicar l'extrema dreta a un públic generalista sense que sigui un assaig acadèmic, perquè no vull que sigui un assaig acadèmic, perquè el que m'interessa és arribar a tothom, i fer-ho de forma amena, no? Doncs la millor manera que he trobat és escrivint un no ficció que es pot llegir com una novel·la, i que tothom amb uns coneixements absents o molt bàsics sobre l'extrema dreta pot arribar-hi.
Tu, David, l'has seguit, aquest dietari, no?
Sí. No, i el recomano moltíssim, perquè és això, és veritat, és molt proper. A més, com està escrit en primera persona, perquè tu hi ets en tots els fets que expliques, doncs realment t'hi trobes. Hi ha moments realment que estàs com llegint una novel·la d'un thriller o una novel·la d'acció. No, de veritat, que t'hi poses, pateixes pel Jordi i que saps que afortunadament en aquell moment no li va passar res, però que li hauria pogut passar. I de fet, el comences al setembre del 2009, aquest dietari, Arenys de Munt, no sé si recordeu, allà va ser el primer poble on es va fer la consulta no vinculant sobre la independència, i acaba el Coll d'Ares, el Ripollès, el novembre de l'any passat, el que passa que no explicarem per què acaba allà, perquè no volem explicar tampoc masses coses del llibre, perquè la gent se'l compri i el llegeixi. Hi ha una primera part, però, que titula Els flaixos del passat, i el primer capítol és un fragment del diari del teu avi, de l'Enric Borràs, en plena guerra civil. Per què vas voler començar, precisament? Que és com una introducció, diríem, al teu dietari. Per què, precisament, allà?
Perquè és una frase recurrent al llibre, això de que el passat sempre torna. No? I que la memòria, com dic a la frase que encapçala aquest llibre, que és de Neus Català, no? L'única mort que temo és la de la memòria. No? És a dir, si no som capaços de saber llegir els nostres orígens, de saber llegir la història, difícilment podrem interpretar el present i podrem canviar el futur, no? Per tant, és una de les meves obsessions, i de fet una de les obsessions de l'extrema dreta és l'enterrament de la memòria històrica, la memòria col·lectiva, no? Per tant, el fet de reivindicar l'avi és per contextualitzar el lector, que jo he crescut envoltat de política d'una manera o d'una altra, i que, per tant, part de la dèria surt de l'origen familiar, sens dubte, no? Com a net i fill de derrotats, i que la reivindicació de la memòria és un crit a la justícia, no? I a poder, això, modificar un futur que pinta bastant negre.
I després hi ha un altre moment, no, David, a Gandesa, no? Que també marca
sí,
bastant...
Diem... Són aquests tres primers capítols que són anteriors al que seria el dietari en si, que és un que comença, com dit, abans el 2009. Després hi ha un capítol a Gandesa, on també surt el teu avi, aquell, el fet que trobeu una bomba de la Guerra Civil, tu de ben jove, i acabes aquesta primera part amb el fet més recent i tràgic, que és l'assassinat del Roger Albert. Això va ser gràcies a l'any 2004, i aquí tu coneixies. Va ser aquell fet el que va començar tu a moure't aquesta inquietud per investigar, per denunciar l'ultradreta, l'extrema dreta, el feixisme?
No, perquè ja era una... És a dir, ja estava conscienciat en aquest sentit, no? El que passa és que sí que aquell fet és un fet que et marca molt a prop. Amb els Rogers ens coneixem des de petits, del cau, d'anar d'excursió, i allò també et fa posar de peus a terra, no? I pensar de, va ser ell, és potser qualsevol,
sí.
És potser jo o és potser un altre, no? I per tant estem parlant d'una problemàtica real que genera víctimes i que mata gent.
El llibre també és fruit de molts anys, com dèiem, de feina, de cobrir manifestacions a Catalunya, a Europa, a concentracions de la ultradreta. Quants anys portes ja fent tot això?
13 o 14.
13 o 14,
sí,
no?
Sí.
Clar, i en el llibre també parles, Jordi, i molt, de l'extrema dreta a Catalunya, i dius, havia estat històricament la punta de llança ideològica de l'extrema dreta espanyola. Això la gent ho sap.
No. De fet, en general la gent pensa, no, aquí extrema dreta no n'hi ha. Sí, hi ha extrema dreta, n'hi ha hagut sempre, i a més, Catalunya ha estat el motor ideològic de l'extrema dreta per una qüestió geoestratègica. De la mateixa manera que venien coses pel port, que venia cacau, que venia cafè, que venien teixits pel port o pel Coll d'Ares, o per la Jonquera, doncs també venien idees. No? I, de fet, aquí hem estat impulsors de moltes avantguardes ideològiques de tot tipus, també l'extrema dreta. No? L'extrema dreta a Madrid, capital, durant tots aquests anys, des que va morir Franco, ha estat intentant reivindicar-se, reinventar-se, però lligada d'una gran nostàlgia que la impedia avançar, perquè miraven cap al passat constantment, cap al franquisme, i és aquí on neix una experiència prèvia a Vox d'èxit, que és Plataforma per Catalunya. I com ho fan? Doncs en lloc de mirar cap a Madrid, miren a l'altra banda del Pirineu, no? Miren què passa amb el Front Nacional a França durant aquells anys, o amb l'FAP o austríac, no?
Ja veus que saben que el procés i el moviment independentista ha despertat el feixisme. Segur que estàs pensant en una veu en particular, i de fet em fa referència a tu, el llibre. Diu, parles de l'aleshores secretari general de Podemos, que era Pablo Iglesias, dies abans de les eleccions del 21 de desembre del 2017, aquelles convocades pel 155, Pablo Iglesias deia això dirigint-se als partits independentistes.
Porque quizás sin quererlo, o a lo mejor buscándolo, habéis contribuido a despertar el fantasma que es la mayor amenaza para la democracia, que es el fantasma del fascismo. A lo mejor habría que hacer menos promesas.
A veure, responsabilitzar l'independentisme a despertar el feixisme és com dir... És la manera fàcil que tenen per dir nosaltres no tenim cap responsabilitat sobre això? El que deies abans de mirar cap a un altre costat?
És pitjor que això. És responsabilitzar l'as dels cops de l'extrema dreta, perquè si caracteritza alguna cosa a l'extrema dreta espanyola històricament, no d'ara, des de sempre, és l'anticatalanisme i la catalanofòbia. Mm. És responsabilitzar l'as dels cops i l'objectiu de l'extrema dreta espanyola de despertar-la. Clar, el senyor Pablo Iglesias s'hagués atrevit a dir que els refugiats o els immigrants que creuen l'estret en patera són responsables de despertar el racisme i el feixisme? Evidentment no. És una animalada dir això. Doncs també és una animalada dir el que va dir, perquè és a dir, la miopia política de Iglesias és no veure que precisament qui ha legitimat l'extrema dreta a l'estat espanyol ha estat una reacció furibunda del nacionalisme espanyol contra els interessos de l'independentisme català. Això no és nou. Com dic, l'extrema dreta té una matriu i té un origen que va directament a això, no? Si busquem ja els primers grupuscles d'extrema dreta fa més de 100 anys, com per exemple la Liga Patriòtica Espanyola, que em sembla que es va fundar el 1908 i va durar pocs mesos, una de les seves obsessions era combatre garrotades i a pistoles, si feia falta, a la Rambla de Barcelona, els catalanistes d'aquells anys, perquè tenien molt viu el record de la pèrdua de Cuba. Per tant, què fa legitimar l'extrema dreta? Doncs que, per exemple, que el Partit Socialista es manifestés al costat del PP, de Ciutadans i de Vox, rere les pancartes de Societat Civil Catalana, aplaudint el 155, que era una proposta que va fer l'extrema dreta de Vox i que permetre que l'extrema dreta de Vox fes la campanya més barata d'un partit, que és pagar 20.000 euros per presentar-se com a acusació popular contra els independentistes catalans.
Jordi, sens dubte tu tens memòria, però hi ha un munt de noms de grups de la ultradreta, també molts noms, també cognoms, no?, dels seus membres. Una curiositat, tu te'n recordes de tots? Perquè tens també una memòria fotogràfica, mai millor dit.
Sí, però dedicada. És a dir, és molt curiós, i això de vegades em passa, que em trobo... Potser ens trobem demà
i
jo no me'n recordo de tu. Ara, si portes una bandera falangista, me'n recordaré.
Això és selectiu,
no preguntis... Sí. És com si tinguis la neurona que té X megas de RAM i els tinc dedicats a un tema. És
aquest tipus de filtre, no? Que sí. És Jordi Borràs. Però ens ha cridat l'atenció un.
Bé, sí, moltíssims. Però és que, clar, jo crec que n'hi ha un que és significatiu. És el nom de Diego José Frías Álvarez, que tu et trobes en una manifestació, crec que és el 2015.
El 2010.
2010?
Tot i que apareix en una altra manifestació, diria que sí, que el 12 d'octubre del 2015.
Exacte, sí. Sí, un 12 d'octubre, d'aquestes... que n'hi ha unes quantes, T'he dit perquè és significatiu, però ens podries explicar qui és i com acaba aquesta història?
Doncs aquest senyor va ser candidat de l'MSR, del Movimiento Social Republicano. Diria que va ser candidat a les eleccions del Parlament, a una de les eleccions del Parlament, de les primeres que es devia presentar a l'MSR. I anys després, em sembla que va ser el 2016, va acabar detingut, acusat pels Mossos d'Esquadra d'intentar subministrar armes a una cèl·lula jihadista. Se li van trobar armes a casa, se li van trobar se li va trobar munició, se li va trobar una granada de l'exèrcit espanyol, se li va trobar peces d'altres armes, i al cap de pocs mesos estava al carrer.
I a més, després està a punt de...
Bueno,
a partir d'arrel d'això, em sembla...
Aquesta cèl·lula, la desarticulació d'aquesta cèl·lula, que els Mossos hi anaven al darrere des de feia temps, va quasi acabar amb drama, perquè resulta que la Policia Nacional també hi tenia els ulls posats a sobre. Els Mossos havien infiltrat un agent encobert a dins d'aquesta cèl·lula, i la Policia Nacional, quan ho va saber, va avisar els integrants d'aquesta cèl·lula que tenien un infiltrat de Mossos entre ells. Per la qual cosa van posar en risc la vida d'un agent dels Mossos d'Esquadra.
Deia significatiu, perdona, eh? Sí, significatiu, sí. Perquè això em fa pensar en la impunitat que tenen tots aquests grups. Tots o molts grups d'aquests.
Mira, ara fa pocs dies, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, va saltar una notícia, no?, que Isabel Peralta, que és una dirigent de l'ultradreta...
La jove líder falangista.
Exacte, eh? que ha corregut molt per xarxes, per mitjans i tal, va ser intervinguda a Alemanya intentant entrar a banderes amb la creu gamada al país tautor i les autoritats d'Alemanya l'han fet tornar. Si la van parar, n'estic convençut que no va ser casual. És a dir, ells tenen una bona organització de la intel·ligència policial i militar i sabien perfectament que aquesta persona hi anava, no? Que aquí és, si no em recordo malament, presidenta del Círculo de Amigos, León de Grell, que era un oficial de les SS nazis.
Nosaltres hem llegit això, que la policia d'Alemanya estava avisada per les autoritats espanyoles, mm-hmm. no? Que Peralta anava cap allà. Mm-hmm. I d'aquesta manera, doncs... tu t'imagines un fet similar com aquest a Espanya?
És que aquí el problema és que no és un delicte penal. Aquest és el gran drama. Tu aquí pots passejar fent la salutació feixista o passejar una bandera amb l'àguila franquista i no et passarà res. A Alemanya, una de les coses que explico al llibre és quan jo vaig a una manifestació el 20 d'abril, que és aniversari del Hitler, i veig neonazis amb tot d'esparadraps a braços i cames... I resulta que un periodista allà m'explica que és perquè porten tatuatges amb simbologia tipificada al Codi Penal i no la poden exhibir públicament. Això aquí no passa.
Tu has estat assenyalat, amenaçat i fins i tot vigilat i perseguit, Jordi. En un episodi expliques i que està relatat com una novel·la, com deia el David abans, d'intriga i també de tensió. Dèiem això, que vas estar agredit. Marques el 12 d'octubre del 2013 com l'últim 12 normal. Què va passar?
Doncs va passar que hi sortia dels actes de l'ultradreta Montjuïc, els que fins a l'any 2000 feien aquí a la plaça dels Pesos Catalans a Sants. Sortia d'allà, això va ser el 12 d'octubre de 2013, i una amica em va trucar per advertir-me que hi havia un grup de neonazis a la carretera de Sants. Que anés en compte. Més que res perquè l'historial violent dels 12 d'octubre era neonazis perseguint gent que no pensava com ells. Okay. Jo amb aquesta informació vaig fer un tuit dient explícitament que la gent anés en compte que hi havia un grup de neonazis a tal lloc, és a dir, amb voluntat de que habitessin aquell lloc. I què va passar? Que a la tarda me n'assabento que hi ha hagut una topada amb antifeixistes i que els neonazis han acabat a l'hospital, no? A la nit començo a rebre tuits dels partits d'extrema dreta convocants d'aquell acte responsabilitzant-me a mi de l'atac dels antifeixistes contra els neonazis. I a partir de llavors, bueno, doncs ja no em trec la llufa a sobre, no?, d'haver, segons ells, incitat i enviat un grup d'antifeixistes a pallissar uns neonazis, la qual cosa no té ni cap ni peus i, a més, aquest fet va ser judicialitzat i a mi ni tan sols se'm va citar el judici, eh? Però és igual. Jo ja, de fet, molts dels que encara avui en dia m'amenacen per xarxes o en manifestacions, ni tan sols saben per què ho fan, perquè aquesta història no la coneixen. No? Senzillament, jo no amago la meva manera de pensar, em declaro antifeixista, soc independentista, no me n'he amagat mai, i per ells pues, soc l'enemic.
I clar, això és el que encara es complica més anys següents, i és el que al final et fa dir, com que aquí no puc treballar, o no puc fer la meva feina, no vol dir que te'n vagis a viure en un altre país, però sí que te'n vas a cobrir moltes manifestacions i concentracions, a fer la teva feina, que és fotografiar i fer aquests reportatges, perseguint, diríem, o sobretot aquests moments d'ultradreta, a Europa, per mm-hmm. moltes ciutats europees. És això el que et porta, que aquí hi ha un moment que dius,
sí,
és que no puc fer res.
Exacte, no, aquí no podia, és a dir, jo em dedico a molts àmbits en el fotoperiodisme, bàsicament m'agrada sobretot la política, i amb l'extrema dreta jo aquí no podia sortir ja, perquè ningú em garantia el dret a poder-ho fer.
París,
tant senzill,
no?
Com això. Clar. Llavors, què faig? Pues començo a viatjar i me n'adono que a fora soc molt més lliure que a casa.
Sí, sí. És que ara buscaré la frase... Ara no la tinc, aquí, però hi ha un moment que dius, no?, que rodejat de...
Estic més segur rodejat de neonazis a Jena, a Alemanya, que no pas de suposats constitucionalistes a Barcelona.
Exacte.
Clar, perquè, de fet, dius això, no?, David, llegim a Berlín, a Riga, a Marsella, a Estocolm, a Varsovia, a Madrid, a Milà, a Atenes, Lisboa, ciutats que tu has recorregut i que són presents en aquest llibre a tots els colors del negre. Jordi, la ultradreta que has vist a totes aquestes ciutats i en aquests països segueix un mateix patró i hi ha unes passat més por?
És un patró similar, malgrat que cada país, l'extrema dreta i l'ultradreta, té una matriu diferent, i té uns orígens diferents i té unes dèries, entre cometes, diferents. Té patrons molt similars. I, per exemple, l'extrema dreta espanyola s'assembla molt més a la polonesa i a la hongaresa. De fet, fa dos dies que vaig tornar de Budapest, precisament, de cobrir una gran manifestació, que ja no vaig poder entrar al llibre. Amb un mes he estat dues vegades a Hongria. I un dels països que passen més por, precisament, jo crec que és Polònia. Amb una gran marxa amb més de 220.000 persones encapçalada pel president del país, per Andrés Duda, amb grups neofeixistes campant i apallissant gent sense cap mena de problema. No? A més, amb una plàstica molt potent, perquè era de nit, feia molt fred, tothom anava encaputxat, bengales amb llum vermella pel mig de Varsovia durant hores i hores i hores. És a dir, l'escenografia era com una pel·lícula de terror. Mm-hmm.
Ens queden pocs minuts,
sí,
però...
Sí, a mi m'agradaria comentar, tocant l'actualitat més pura i dura, i és el fet de quan comentes tots aquests països a l'ultradreta, entenc que està en molts països, a moltes ciutats i gairebé totes. Hi ha nazis a Ucraïna?
Sí, i tant. A Rússia també.
Sí, exacte, és el que anava a dir.
El gran problema és que, per exemple, a Ucraïna hi ha el regiment Azov, el batalló Azov, fa uns anys, que ara és molt més gran, té uns 4.000 membres, que forma part de l'exèrcit regular ucraïnès. Això és cert. I també és cert que aquestes crides a combatre, que hi anessin combatents internacionals, ha fet esperonar neonazis de tot el món a anar a Ucraïna. També a Rússia. De fet, a Alemanya, les autoritats alemanyes, els primers dies de la guerra, van estar molt al cas de neonazis alemanys que anaven a combatre majoritàriament amb els ucraïnesos, però també amb els russos. És a dir, no és una guerra de feixistes contra antifeixistes, ni Putin pretén desnazificar el país. És una guerra imperialista, on els interessos geoestratègics i econòmics són de primera mà. Però hi ha una matriu imperialista, no?, de pensar en la gran Rússia, en la Rússia imperial. I aquest, d'aquí plora la criatura.
Mira, dos quarts en punt.
Clavat.
Clavat, Jordi.
Molt bé.
Com ho fem, això? El llibre val molt la pena.
No, molt.
Molt. David? Clar, per
hi ha
exemple,
molts episodis que sí. Val la pena seguir. I...
El del Valle de los Caídos, no?
Aquest és impressionant. Comentaves
tu, no?
És impressionant.
Què vas sentir?
És que és entre còmic i lamentable.
Sí, bueno, no, és allò... Bueno,
també m'ha vingut al cap vergonyosa,
les mandonguilles no. Infectes que em vaig menjar al Valle de los Caídos. Bueno, és entrar en aquest... No? Vull dir, jo crec que qualsevol persona, per entendre l'extrema dreta espanyola, hauria d'anar al Valle de los Caídos. Per veure-ho, perquè s'aclassa la sang i per veure els nivells d'impunitat que hi ha.
També parles de l'1 d'octubre, del terrible atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Fets que clar, possiblement doncs, molta gent desconeix. Per exemple, també la mani convocada per diversos col·lectius d'ultradreta a l'endemà, el 18 d'agost. Llegiu-lo, tots els colors
sí,
del negre. Jordi Borràs,
gràcies
per haver estat al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, un plaer i fins a la propera.
Vinga, doncs nosaltres... Ai, agafem una mica d'aire, David, que ens convé, què et sembla?